Al matí treballem per fer-te companyia. Segueix-nos també a les xarxes socials. facebook.com/almatiaradiosabadell.
I ara us volem explicar el projecte Ciència per Nadal a Sabadell, una proposta, una iniciativa que sorgeix de la Fundació Bosch i Cardellach en col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell. L'objectiu, familiaritzar els ciutadans amb els mètodes que fan servir a través de la ciència per adquirir coneixements. I nosaltres ara primer el que fem és conversar amb el Claudi Mans. Ell és l'encarregat de fer aquesta tarda a les 7 una conferència on explicarem com hem de triar el que mengem, i també és l'encarregat, el ponent, que demà també farà doncs, diverses activitats amb els estudiants. Per això el saludem. Bon dia, Claudi.
Hola, bon dia.
A veure, tot a punt per una edició d'aquesta Ciència per Nadal, molt encarada en el tema de l'alimentació.
Només encarada el tema de l'alimentació, de fet. Sí, sí. Tot a punt.
I explica'ns una mica doncs, l'acte no?, d'aquesta tarda, quin és l'objectiu i a qui va adreçada aquesta proposta.
Aquesta iniciativa sorgeix de la Fundació Bosch i Cardellach i és com unes iniciatives que s'havien pres a Anglaterra ara ja fa bastant molts anys per part d'un científic molt important que es va dir Michael Faraday, que sempre feia unes conferències durant la setmana anterior a Nadal i tenien molt d'èxit. Llavors aquesta idea doncs, s'ha anat reproduint i la Fundació doncs, ho fa des de fa uns quants anys i cada any convida en algú que faci alguna xerrada sobre algun tema d'interès científic. I aquest any doncs, m'han convidat a mi per fer una xerrada sobre temes de dietes i què és una dieta equilibrada i temes de quina ha de ser la nostra dieta i així.
De fet, aquesta vegada, enguany, serà el primer cop que s'oferirà doncs, aquesta ponència, no?, oberta al públic en general. Explica'ns una mica doncs, això també, no? Fes spoiler d'això.
Bueno, no, és molt fàcil.
Perquè és un tema que sempre en parlem, no? Sembla que tots tenim, o que hi ha el sentit comú, no?, que tots tenim clar el que hem de menjar, però després no fem bé els deures i per això també vivim, no?, una pandèmia, la de l'obesitat, no?, també.
Bueno, sí. Però això té moltes implicacions, l'obesitat. No és només el que mengem, sinó com mengem, qui som, etc. Precisament el leitmotiv de la meva xerrada bàsicament és la de dir no existeix la dieta equilibrada per tothom. Cada persona s'ha de conèixer i ha de fer la seva dieta adequada. És a dir, no equilibrada, sinó adequada. Una cosa és un adolescent, una altra cosa és una persona gran, una persona embarassada, una persona que ha acabat de néixer, etc. Cada un té la seva dieta adequada i ha de saber, cadascú ha de saber qui és i quines possibilitats té i a partir d'aquí doncs, fer la seva dieta adequada. Que per la paraula equilibrada és una paraula ambigua i a mi no m'acaba d'agradar fer-la servir.
Per això dius que potser doncs, hem de canviar no?, aquest concepte d'equilibri, no?, que no es pot aplicar a la nutrició, no?, que moltes vegades
jo
diem
penso,
hem de fer...
Jo penso que no. Jo penso que no es pot aplicar correctament. La paraula equilibri ve de la física i ve de la química i així, però aplicar-ho a la nutrició jo trobo que ha sigut una trampa que fan servir els publicistes per parlar de dieta equilibrada. Jo penso que això no és prou correcte. Potser pot semblar que és a nivell del gran públic, però s'ha de reflexionar una mica més i s'ha de veure que equilibrat per un no pot ser igual que equilibrat per un altre. I, per tant, la paraula equilibrat no vol dir en sentit estricte gaire cosa.
A més, tu ets expert, has escrit també diversos llibres. Suposo que et sembla interessant que es facin doncs, activitats com aquestes no?, per visibilitzar tots aquests temes que ara parlem no?, i sobretot enfocat als alumnes, no?
Home, és evident. Jo penso que tot el que sigui treballar la ciència per diferents canals, que no sigui només la classe estricta, doncs és essencial. I llavors és curiós perquè gairebé sempre el que et diuen una persona que no és de la pròpia, del propi centre, de vegades ja en fas més cas que no si t'ho diu una persona del mateix centre. I llavors, en aquest sentit, doncs, tot el que sigui obrir els centres, participacions externes, sortir al carrer, anar a veure coses, escoltar conferències, anar a veure museus, anar a veure activitats, etc., sempre és positiu. Encara que no sigui, encara que després sigui difícilment avaluable, perquè tota activitat que es fa s'hauria d'avaluar i de vegades aquestes activitats externes costen més d'avaluar. Però en tot cas, tal com ho tenen muntat aquí a la Fundació, ho tenen molt ben fet perquè van fent els alumnes pòsters, van fer-los preguntes, totes les preguntes les tenen editades en forma d'un vídeo que demà aniran passant i aniran fent preguntes, etc. Tot això ho tenen extraordinàriament ben muntat. Jo diria que és de les vegades que he vist una organització més perfecta a l'hora de fer una activitat d'aquestes.
De fet, participaran al voltant de 500 estudiants dels instituts de secundària. Veritat és que, clar, no sé si estàs preparat per demà, que faràs de ponent i també doncs, els alumnes et faran moltes preguntes.
Sí, sí. Això, de fet, ho tenen ja previst i tenen un llistat de preguntes. Totes elles realment, diguem-ne, molt, molt interessants, molt ben trobades, i que, en principi, espero poder-me'n sortir bé.
Demà és un repte, Demà és tot un repte. Home, nosaltres ara parlarem amb algunes alumnes i una professora del Col·legi Sagrada Família, també perquè ens expliquin i ens facin una mica d'espoiler d'aquest qüestionari que t'han preparat. Però
són preguntes que, si una persona es posa a pensar, pensaria les mateixes. El que passa és que el valor que tenen és que són preguntes discutides a classe, treballades, demà el que es tracta és de donar resposta realment al que pregunten i sobretot al que la manera com s'haurien hagut d'expressar. Normalment les preguntes aquestes tenen un petit inconvenient i és que fan servir un llenguatge molt estereotipat de publicitat o de preconceptes. I precisament la meva feina és la d'intentar fer veure més enllà del que hi ha a la pregunta.
Clar, i trencar molts estereotips i molts mites, m'imagino, entorn
Els estereotips no els tenen tant. No són tan estereotips com preconceptes. És a dir, parlar de lo equilibrat com si fos un dogma, parlar de lo natural com si fos un dogma, parlar dels additius com si fossin necessàriament tòxics, etc. Una sèrie de dogmes d'aquests que es donen molt sovint i que el que es tracta és d'anar-los relativitzant i anar-los donant la volta.
Doncs nosaltres ara volem donar veu també a aquestes alumnes, conèixer doncs, les seves inquietuds, però per acabar et volíem demanar també doncs, això, trencar o donar alguns consells als nostres oients entorn a l'alimentació, que jo crec que gairebé tothom té, doncs, clar, la teoria, però després a vegades costa portar-la a la pràctica pel ritme també de vida que tenim.
Sí. A veure, un consell bàsic és facin cas del que els digui el metge. Però que en facin cas de veritat, no només que li preguntin, sinó que després facin el que els diu. Però que sigui un metge, no? Que no sigui un llibre, que no sigui internet, que no sigui un nutricionista indocumentat. Que sigui un metge. I quan dic nutricionista em refereixo que la paraula nutricionista la gent l'utilitza malament. Un dietista nutricionista és un professional, en canvi moltes vegades un nutricionista no és ningú. Doncs que sigui un dietista, nutricionista o que sigui un metge el que els doni els consells i que després en facin, cas. Amb això ja n'hi hauria prou. Tot el demés, que sàpiguen cadascú qui és, cadascú què li agrada, cadascú què pot fer i quin projecte té d'ell mateix. És a dir, un obès vol aprimar-se o no vol aprimar-se. Una vegada decidit si vol o si no vol, doncs ha de fer unes coses o ha de fer unes altres. Un diabètic vol millorar o no? Doncs ha de decidir una cosa o una altra, etc. És a dir, que el metge i el nutricionista els acompanyin a l'hora de triar quin és el seu itinerari vital des del punt de vista nutricional.
Doncs
aquest
això és
per mi l'únic consell.
Però bàsic, posar-lo a la pràctica.
Home, és bàsic, és fonamental. De fet, és l'únic consell, perquè després ja són les pràctiques que has de fer.
Doncs els nostres oients els emplacem, si volen descobrir més sobre doncs, tots aquests conceptes, doncs avui és el dia. Recordem doncs, que a partir de les 7 de la tarda a l'auditori de la Fundació Bosch i Cardellach hi haurà aquesta conferència, col·loqui, doncs, destinada a tota la ciutadania sobre el tema com hem de triar el que mengem, que anirà a càrrec del doctor Claudi Mans. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé avui
gràcies.
I demà.
Espero. Gràcies.
Sí, seguríssim.
Molt bé. Adéu.
I nosaltres el que fem ara és també centrar la nostra mirada als continguts de demà, 17 de desembre, demà divendres a les 10, quan també doncs, a tots els ciutadans podran doncs, accedir-hi en directe a través d'un correu electrònic a la Fundació Bosch i Cardellach per participar en l'enllaç d'aquesta doncs, iniciativa a través del canal de YouTube també de la Fundació. Però abans el que fem és saludar també a la presentadora de tota aquesta iniciativa, la periodista sabadellenca Eli Carnicer, bon dia.
Hola, molt bon dia. Contenta de ser-hi.
Suposo que contenta també de tota aquesta iniciativa. Arribeu a la quarta edició. Posem una mica en context, no? Aquest any ens centrem en el tema de l'alimentació, però la veritat és que heu abordat moltes temàtiques molt diverses, no? Ara recordo, per exemple, l'any passat amb tot el tema de la vacunació.
Exacte, encapçalat pel gran doctor també Manel Cervantes, que va estar en boga i, de fet, va passar molt pels micròfons de Ràdio Sabadell, el vau entrevistar molt, doncs també ens va cedir unes paraules, una cronologia de la recerca en vacunes des de la verola fins a la Covid. I molt interessant aquest abordatge per part d'un doctor, en aquest cas, enguany tenim el doctor Claudi Mans i Teixidor, que és catedràtic emèrit del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona, que, com bé heu escoltat, doncs, les seves paraules també fugint dels tòpics, no?, d'aquest equilibri de forces tan difícil d'aconseguir en tots els àmbits, la nutrició també, i depèn de molts factors, i aquí també estan els nostres alumnes per, a través de tota aquesta recerca que han fet durant aquests mesos, doncs, trencar tòpics, a veure, anar incidint en el moll de l'os, veure que aquesta nutrició depèn, no?, de nosaltres mateixos, en primera instància, i després de cada una de les, no?, dels factors que envolvents en el nostre entorn, ja sigui físics, metabòlics, emocionals i de circumstàncies, pel moment.
Enguany el lema és com és una dieta equilibrada i participen uns 500 estudiants de diversos centres educatius. Eli, explica'ns qui participa, no? Quins són doncs, aquests instituts i col·legis de la nostra ciutat?
Alguns centres ja repeteixen, altres doncs, pugen al carro, per tant també contents que no només siguin entitats de la ciutat, des d'aquest centre de recursos pedagògics que s'està fent tan bona feina i s'està fent molta pinya per aconseguir arribar cada vegada a més centres educatius. Doncs aquest any hi tenim l'Institut Sabadell, l'Institut Pau Vila, el Col·legi Sagrada Família, l'Institut Vallès, l'Institut de Raona i l'Escola Industrial. Aquesta generació d'alumnes que doncs, també seguiran el fil d'aquest directe, escoltaran les paraules de Claudi Mans en la seva ponència i el moment que ens agrada més és el del final, no? Com a fi de festa, que siguin ells els que preguntin i abordin el tema a partir de les qüestions que es plantegen a l'aula i a la vida.
Doncs Eli, moltíssimes gràcies, perquè nosaltres ara el que fem és això, traslladar-nos a l'aula de la Sagrada Família. De fet, han vingut els alumnes i també la professora per explicar-nos la iniciativa, com participen en aquesta proposta. Que vagi molt bé, Eli.
Moltes gràcies, salut i ciència. Gràcies per donar-hi també molta difusió.
Doncs ara saludem a la Rosa Marfaí, és la tutora del grup i professora de Ciències del Món i Biologia del Col·legi Sagrada Família. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
A veure, Rosa, per què vau decidir doncs, a col·laborar amb aquesta iniciativa, no? Com ajuda els alumnes, no? Formar-hi part i doncs, treballar tots aquests continguts que ara analitzàvem a l'aula.
Molt bé. És una iniciativa boníssima que ens ajuda a portar a l'aula la ciència que es fa en realitat. Automàticament ens ofereixen un tema. En aquest tema ens ofereixen, a més uns ponents i ens guien en tot el procés. A més, acabem participant tots els instituts a la vegada, i això fa que per als alumnes també sigui molt enriquidor. Cada tema que els hi presentem, tu fas a l'inici unes explicacions, però que només són com una llavor. Llavors ells, amb aquestes idees, fan creativitat i posen il·lusió. I van dient-te idees que a vegades diries això no hauria sorgit a l'aula.
Sí.
Llavors ells, amb aquestes idees, per grups o individualment, acaben desenvolupant el que és el pòster científic. El professor és el guia. L'únic que fas és anar encaminant, però molt sovint les seves idees són valuoses. I, senzillament, és anar trobant el què. Ja està.
Em sembla una iniciativa inspiradora pel que deies, no? Que vosaltres feu d'acompanyament, però es tracta de despertar aquesta guspira, no? De la ciència entre l'alumnat. Et va sobtar després, ara parlarem amb les alumnes, però la seva proposta, el pòster que han dissenyat?
T'haig de dir que en el cas d'elles es van aproximar dient-me que la seva idea no era bona. I em van dir directament, és que se'ns ha passat pel cap, però veiem que no... Bueno, em van fer una breu argumentació de per què era que no. Jo les vaig escoltar i quan van acabar de fer-me l'argumentació vaig dir, oi, però si a mi em sembla una idea fabulosa. I ho trobo molt bé. I com us organitzareu? I quan ho fareu? En el seu cas, elles ja t'explicaran com ho van fer, però penso que van aplicar ben bé el mètode científic, que això costa molt. Us haig de dir que els alumnes, per ells, avui en dia és molt fàcil agafar la informació que tenen i plasmar-la. Però agafar informació i crear de nou, tu el que vols arribar, aprendre o no aprendre, perquè a vegades l'error també aprens molt d'ell, doncs és fabulós aquest el cas, d'acord?
Doncs em sembla una iniciativa, com dèiem, també doncs, molt interessant per això, no? Per despertar aquest esperit crític entre els alumnes, també aquest mètode científic i per treballar també tots aquests conceptes d'una manera diferent a l'aula. També suposo que el qüestionari que han redactat, no? Que han preparat també és interessant, m'imagino.
Mira, les preguntes en el cas d'aquest any han sigut moltes d'elles repetitives. Em vaig trobar amb una petita cosa. I és que, com que aquest any les havíem de gravar, no tothom estava disposat a que li gravessin. Llavors, en el nostre cas, com a escola, ho vam donar lliure. Llavors es van acostar alumnes que m'han dit a mi sí que m'agradaria que em gravessin. Llavors, amb aquests alumnes, parlant amb ells, van sortir les preguntes. Ho dic perquè aquest any el desenvolupament d'arribar a la pregunta ha sigut diferent. Com ha explicat el Claudi, així ens ho havien fet les dues edicions anteriors. Però el saber que s'havien de gravar els alumnes i que això s'exposaria a l'acte final, automàticament jo vaig exposar les quatre aules que tenim de Ciències del Món i ho vaig donar, en aquest cas, totalment voluntari.
Doncs això també jo crec que és motivador, deixar doncs, aquesta llibertat a l'hora de fer aquesta tria. Moltíssimes gràcies també a la Rosa, a tutora del grup i professora de Ciències del Món i Biologia, doncs, per posar-nos una mica en context. Ara el que farem doncs, és donar veu a elles, a les protagonistes. Saludem a la Paula Díaz, a l'Anna Ruiz i a la Paula Llombart. Bon dia.
Bon dia.
Elles totes són alumnes de primer de batxillerat precisament de l'Escola Sagrada Família i ens explicaran ara doncs, com han participat en aquesta iniciativa. Primer, expliqueu-nos, Paula, quan us arriba aquesta proposta, què us va semblar?
A veure, principalment també nosaltres ho vàrem relacionar amb el tema que biologia estàvem fent la glucosa i la veritat és que ens va semblar un tema molt interessant perquè la nutrició, en el fons, ens afecta a tots avui en dia i és un tema que sovint no es parla suficient a les aules i que vàrem trobar doncs, que era interessant.
Vosaltres, a més, doncs, heu preparat, no, Anna, doncs, tot un pòster, tota una iniciativa. Què és el que ens expliqueu, no? I per què heu destacat, heu aprofitat, suposo, doncs, això, aquesta temàtica, la glucosa, per parlar, no?, de la seva importància també en l'activitat física.
Sí, com bé ha dit la meva companya Paula, doncs ja que estàvem treballant el tema dels glúcids a biologia, vam decidir lligar-ho amb aquesta proposta que ens van donar des de l'àrea de Ciències del Món i aprofitant que teníem l'accés a aquestes màquines necessàries, però nosaltres el que vam fer va ser mesurar els nivells de glucosa a la sang i com varien segons anem fent diferents activitats esportives al llarg del dia. I com teníem accés als estris necessaris per poder-nos mesurar la glucosa en sang, doncs vam aprofitar la iniciativa i ens va sortir un treball força interessant amb uns resultats que van ser molt, molt satisfactoris.
I que suposo que demà també doncs, compartireu no?, tots aquests resultats, tota aquesta experiència i els experiments no?, que heu fet, perquè ens hauries d'explicar també doncs, com heu mesurat, no?, tots aquests nivells, que és el que vosaltres heu intentat esbrinar, no?, i que compartireu.
Al principi el que vam fer va ser fer una hipòtesi sobre si els nostres nivells de glucosa pujarien o baixarien primer en dejuni, després al fer activitat física i finalment tornant a menjar. Llavors, a les conclusions que vam arribar va ser que en dejuni teníem un nivell de glucosa normal. Després, un dia vam anar a córrer i al fer activitat física ens vam baixar, sí, quan ens vam tornar a mesurar. I finalment, a l'esperar una estona, vam menjar i ens vam tornar a mesurar i vam veure que els nivells de glucosa van tornar a pujar. Això ens va fer que arribéssim a certes conclusions, que van ser que la nostra hipòtesi era certa.
O sigui que vau demostrar que la vostra hipòtesi era certa i que, efectivament, en l'esport els nivells de sucre, no?, descendeixen notablement, no?, dins de l'organisme. Explica'ns també, Paula, com ens hem d'imaginar tots aquests conceptes que heu tractat, no? Vosaltres heu fet un pòster, heu fet gràfics, no?, que és el que mostrareu, i com ha estat també aquest treball.
A veure, nosaltres principalment el que volem demostrar mitjançant el treball és la importància que té la glucosa com a font d'energia en les diferents persones. També un factor que va ser interessant va ser veure com nosaltres, a l'inici del treball, cada una tenia un nivell diferent de sucre. Vull dir, una de nosaltres, me'n recordo, que estava amb uns nivells bastant alts per estar en dejuni, sí, mentre que una altra, jo mateixa, per exemple, estava bastant baixeta de sucre en el primer moment. I com després, quan fèiem activitat física, aquests nivells en totes ens van baixar, i després a l'ingerir aliments, en un altre membre del grup, li va pujar molt el sucre en comparació amb altres. Doncs és també veure com aquesta nutrició varia depenent de la persona i en cada cas és especial i diferent.
Anna, suposo que també ha estat motivador, a banda de adquirir tots aquests coneixements, no?, del mètode científic, també a trencar el ritme, no?, del dia a dia a l'aula, no?, i fer una activitat molt diferent.
I tant, a més, nosaltres tres no ens coneixem a principi de curs i aquesta activitat ens va unir moltíssim i va fer que poguéssim conèixer-nos més fora de l'àmbit escolar i poguéssim desenvolupar aquest treball. I estem molt, molt contentes del que va sortir perquè a l'hora de treballar crec que les tres estem d'acord que ens vam esdevenir molt bé i tot i que al principi semblava que ens anava a costar i que no sabíem molt bé per on tirar, al final va anar tot ben en popa.
La veritat és que també fins i tot, no sé, Paula, si aquesta iniciativa també pot ajudar a despertar vocacions, no? Si, per exemple, ara us plantegeu, no?, potser a estudiar alguna d'aquestes disciplines.
Sí, perquè, a més, com el que ha dit abans la Paula, és algo que ja havíem estudiat i ho fem a classe, i bioquímica seria també una carrera que potser molta gent li interessa, i el fer aquest treball també és com que desenvolupem més una part de bioquímica perquè la gent sàpiga més i sigui més conscient de els diferents metabolismes que tenim, com afecta, i etc.
I escolteu, el tema de les preguntes, què tal per demà pel Claudi? També les heu ja preparat? Ha estat difícil arribar a un consens?
Sí, 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 la veritat és que, com bé ha dit la nostra tutora, el ser de manera gravada i tal feia com més corte a primera vista, però finalment va haver-hi força gent de la nostra classe que es va motivar a treure preguntes i creiem que han pogut quedar molt i molt interessants.
Això serà demà, ja ho sabeu, si us voleu apuntar, hi ha aquesta opció enviant aquest correu a la Fundació Bosch i Cardellach per veure tots aquests treballs. Avui hem fet aquesta petita mostra amb l'Escola Sagrada Família, però com ens explicava l'Eli Carnicer, també hi ha l'Institut de Sabadell, el Pau Vila, l'Institut Vallès i la Raona, que també han preparat altres mètodes, altres preguntes i altres projectes en aquesta iniciativa, en aquesta quarta edició del Ciència per Nadal. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
a totes tres, que vagi molt bé.
Al matí, amb Raquel García.